Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 14 d'abril del 2024. Vinga, va, que el sol sortirà d'aquí a res, d'aquí a menys de 10 minuts, a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins passats 8:45 de la nit al Canal, l'altra punta del país. De seguida, Xavi Segura, que ens portarà el temps d'un diumenge estival de nou, amb temperatures altes, una mica menys que ahir en principi, temperatures que poden arribar de nou fins als 30 graus, especialment a l'interior. Ahir que vam arribar a Vinebre als 33, primer cop aquest 2024, per tant, la màxima temperatura d'aquest nou any, i en una desena d'estacions es van fer rècords de temperatura per ser abril. Per tant, temperatures, insistim, altes, avui una miqueta menys, i a l'espera que baixin a partir de demà. També de seguida us posem el dia de l'actualitat, que evidentment gira sobre la crisi cada cop més creixent al Pròxim Orient. Ahir, a aquesta hora, us parlàvem dels avisos, sobretot per part d'Estats Units, d'un possible atac de l'Iran sobre Israel. Això ja és una realitat, s'ha produït aquesta nit passada, un atac amb un gran nombre de drons i de míssils balístics directament sobre el terreny durant la nit, que Israel ha contingut sobretot a través de la famosa cúpula de ferro, el sistema defensiu de l'exèrcit hebreu. Ara, però, sobre l'escenari. Què és i ara què? Com respondrà Israel, si és que respon, a aquest atac inèdit que ha produït Iran sobre el seu terreny? Quina implicació tindrà això ja en la guerra regional i, evidentment, amb els aliats israelians, és a dir, tots els països occidentals, inclosos Espanya, també. Avui, tertúlia de crisi sobre aquesta qüestió que embolica encara més i de forma molt, molt, molt important la crisi que ja vivim al Pròxim Orient. En parlarem en un dia que també tindrem, com sempre, Bazar de les Sorpreses i Zanoni, Llucia Ramis, farem Genís Roca, l'expert digital del programa, conversa amb Plata Estrella. Avui amb Pol López, l'actor que ara mateix està de moda després del seu paper del miner que va facilitar Emilio Suárez Trasorres, que va facilitar els explosius de l'11M. Farem embalat amb mossèn Nin i una pila de coses més des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Pol Rodríguez, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, evidentment, primer cop d'ull obligat al Pròxim Orient, l'Iran ha consumat el seu atac inèdit a Israel com a represàlia al que Tel Aviv va fer contra el seu personal diplomàtic a Síria. La Guàrdia Revolucionària Iraniana ha fet una ofensiva amb un centenar llarg de drons i també un altre centenar de míssils. Aquesta nit passada, les autoritats d'Israel asseguren que han pogut abatre un 99% dels artefactes amb l'ajuda també dels Estats Units i que no hi ha víctimes mortals, però sí alguns ferits. Mirem quina és l'última hora damunt del terreny amb el corresponsal de RAC1 Israel des de Jerusalem, Salem Ergui. Bon dia.
Bon dia. Després de 7 hores, Israel ha reobert l'espai aeri. Sense descartar nous atacs de l'Iran, Israel fa un balanç molt positiu dels sistemes defensius davant els més de 300 missils i drons. El portaveu militar Daniel Agari ha dit fa uns minuts que les amenaces de l'Iran s'han trobat amb la tecnologia israeliana, afegint que van detectar atacs des del Líban, Iran, Iraq i Yemen. Segons Agari, el que ha fet l'Iran és molt greu i empeny la regió a una escalada. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, deia això a les càmeres abans de parlar amb el president dels Estats Units, Joe Biden, i després d'una reunió del gabinet de seguretat sobre la defensa i l'atac.
He establert un principi clar. Ens defensarem de tot aquell que ens ataqui. Ens defensarem de qualsevol amenaça i ho farem amb calma i decisió. Sé que vosaltres, ciutadans d'Israel, esteu mantenint la calma. Us demano que escolteu les directrius del comandament del front domèstic. Junts ens posarem dempeus i amb l'ajuda de Déu vencerem els nostres enemics.
L'Iran ha comunicat que és la resposta per la mort d'almenys 7 oficials de la Guàrdia Revolucionària a un atac israelià prop de l'ambaixada de Damasc, i adverteix a Israel que un atac seu provocaria una resposta més gran.
Veurem què és el que passa, per tant, a les pròximes hores. Gràcies, Sal, anirem actualitzant. L'acció d'aquesta matinada confirma i consuma aquesta escalada bèl·lica al Pròxim Orient, però el que manté és la incertesa de fins on pot arribar. De moment, el que dèiem, el 99% dels artefactes llançats per l'Iran al territori israelià han estat abatuts, però és que no hi havia un precedent d'un atac aeri d'aquesta magnitud des d'una potència important com l'Iran cap a Israel, i un dels dubtes a hores d'ara és si Tel Aviv respondrà i de quina manera. Aquesta matinada dels Estats Units han mantingut el suport a Israel en públic per via d'un comunicat del president Joe Biden, però en privat el president nord-americà hauria alertat Benjamin Netanyahu que no participaran ells de cap atac directe contra l'Iran.
Perquè l'objectiu dels Estats Units seria evitar que l'escalada es converteixi en una guerra amb tots els ets i uts. D'una banda, oficialment ho dèiem, Washington ha reafirmat el compromís en la defensa d'Israel davant l'escalada que suposen els atacs de Teheran, però això per via d'un comunicat del president mateix. En paral·lel a aquest posicionament públic, Biden ha parlat amb Netanyahu i, segons fonts de l'administració nord-americana, li hauria deixat clar que ells no participaran en cap operació armada contra l'Iran perquè temen que conduiria una guerra a gran escala. De fet, l'Iran ha advertit que respondrà amb molta més força si Israel ara contraataca, ho ha dit l'ambaixador iranià a les Nacions Unides en un comunicat. Ha recalcat que l'acció de les últimes hores s'emmarca en el dret de tot país a defensar-se d'un atac exterior, com explicava Aran Salà, en referència a aquesta acció que va fer l'exèrcit d'Israel contra l'ambaixada de l'Iran a Síria el passat 1 d'abril.
Sobre aquesta qüestió, com dèiem, l'Iran dona per acabat l'atac a la capital Teheran. Milers de persones han sortit al carrer per donar suport a la resposta del govern contra Israel. Els manifestants han mostrat banderes del país, de l'Iran, també de Palestina, i amb lemes com la victòria de Déu és a prop o mort a Israel, mort a Amèrica. El govern de Teheran ja ha avisat a la resta de països que no facin res per afavorir un altre atac contra ells. De fet, bona part dels països de la zona ja han pres mesures a les últimes hores.
Sí, Jordània, que fa frontera a l'est amb Israel, ha declarat l'estat d'emergència. També s'hi sumen altres estats com Síria o Egipte, que han posat les seves defenses aèries en alerta. A més, tots aquests estats, així com l'Iraq i el Líban, també han tancat l'espai aeri.
Pel que fa als països que donen suport a Israel, més enllà dels Estats Units, el Regne Unit ha autoritzat el desplegament de més avions i tancs de les seves forces armades a l'Iraq i Síria, que puguin interceptar qualsevol nou atac per aire. També han reaccionat altres països, com França i Alemanya.
L'ISI tanca files amb Israel i avisa que l'Iran corre el risc de provocar una escalada militar. Mentrestant, Alemanya també ha mostrat el seu suport a Israel i el canceller Olaf Scholz ha qualificat l'atac iranià d'injustificable i molt irresponsable.
També hi ha, però, una bona part de la comunitat internacional, principalment la Unió Europea i les Nacions Unides, que demanen posar fi a les hostilitats. Aquesta tarda a Nova York, el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix d'urgència per tractar la situació.
En una piulada de matinada, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha condemnat el que qualifica com una greu escalada i alerta que ni la regió ni el món es poden permetre una altra guerra. Per part europea, el cap de la política exterior, Josep Borrell, ha lamentat també a través de les xarxes socials que es tracta d'una escalada sense precedents i una gran amenaça, ha dit, per a la seguretat regional. Des d'Espanya, la Moncloa no dona suport explícit a Israel i tant Pedro Sánchez com el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, parlen de màxima preocupació.
Mentrestant, a Gaza, els palestins, que han viscut la primera nit en 6 mesos de guerra sense atacs israelians, el cel de la franja en aquesta ocasió ha estat per unes hores net de la presència d'avions de guerra breus, i en algunes ciutats la població fins i tot ha celebrat l'atac iranià. A hores d'ara, doncs, que continua la incertesa de quins seran els pròxims passos d'aquest escenari de tensió, que no fa més que greujar-se, evidentment, al Pròxim Orient. Fem una mica de F5, actualitzem per veure què en diu ara mateix la premsa internacional. Víctor Vives.
Els mitjans israelians, titulars més informatius que valoratius. L'Israel Hayom diu sirenes i explosions a tot Israel mentre les forces de defensa repel·leixen l'assalt. El Jerusalem Post subratlla que ni drons ni míssils de creuer han entrat a l'espai aeri israelià. El Haaretz es fa ressò que l'ONU convoca una reunió d'urgència i, segons el Times d'Israel, Biden diu a Netanyahu que els Estats Units no donaran suport al contraatac israelià a l'Iran. Molt diferent és el to de la premsa iraniana. L'agència Mehr News proclama: l'Iran comença el càstig al règim israelià. I la portada d'avui del diari oficial del règim, que es diu Iran, publicat hores abans de l'atac, va amb un editorial titulat «És el moment de decidir». Comença dient que després de l'agressió mortal d'Israel al nostre consulat a Damasc, la pilota és a la teulada de Teheran, i després desgrana tot d'arguments per justificar la resposta. Si mirem els Estats Units, aliats d'Israel, llegim al New York Times que Israel informa de pocs danys després del gran atac, i al Washington Post que Biden condemna l'atac. I a Rússia, aliada de l'Iran, l'agència TASS es fa ressò de les paraules del secretari general de les Nacions Unides: el món no pot permetre una altra guerra, i l'agència Regnum diu que l'atac de 5 hores de l'Iran contra Israel s'atenua.
Evidentment, tot aquest matí mirarem de veure les conseqüències d'aquest atac, insistim, sense precedents, de l'Iran cap a Israel, anticipat moltes hores abans per als Estats Units, molt, de fet dies abans, i que pot tenir unes conseqüències ara mateix incertes en aquest polvorí que ara mateix és l'Orient Pròxim. Mentrestant, a Austràlia aquesta matinada també hi ha hagut notícia, perquè la policia ha confirmat la identitat de l'atacant que hi va matar 6 persones al centre comercial Bondi Junction de Sydney.
Es tracta de Joel Cauchy, un home de 40 anys amb problemes de salut mental. Ahir, abans de confirmar-se definitivament la seva identitat, la policia ja donava per descartat que es tractés d'un atac terrorista. Ara investiguen què és el que el va portar a entrar al centre comercial ple de gent, era un dissabte a la tarda, i començar a atacar persones amb un ganivet. En va matar 6, 5 dones i un home, i en va deixar ferides 8 més. Un agent de la policia, que es trobava a prop del centre comercial, va ser qui s'hi va enfrontar i el va abatre d'un tret. El primer ministre australià, Anthony Albanese, ha agraït la tasca dels agents i també l'actitud dels ciutadans que eren al centre comercial.
Avui Bondi Junction ha estat escenari d'una violència estremidora, però també ha estat testimoni de la humanitat i l'heroisme dels australians. La nostra policia valenta, els equips d'emergències i la gent del carrer, que mai haurien imaginat que afrontarien un moment com aquest.
Avui el centre comercial està tancat mentre la policia continua amb les investigacions.
I pel que fa a política de casa nostra, continua la polèmica a l'Assemblea Nacional Catalana. Ara la cúpula de l'ANC ha prohibit a les territorials que facin actes amb partits polítics en aquesta pròxima campanya. Ho decidia ahir el secretariat nacional de l'entitat després de la polèmica per la presència d'Aliança Catalana, el partit ultradreta, en unes jornades a Sabadell.
Tot i la decisió, l'ANC evita tocar el crostó als impulsors del debat per haver convidat un partit d'extrema dreta. De fet, el coordinador de l'Assemblea de Sabadell, Joan Ramon Tarré, ja avisava ahir al Via Lliure que, digués el que digués la direcció de l'entitat, ells mantindrien l'acte a l'agenda.
I és que és l'únic que tenim al cap, l'independentisme de Catalunya, m'entens? I volem saber com s'hi arriba. Si xerrar amb els partits té que estar prohibit, o té que estar penat, o té que... Això no ho entenem.
La xerrada de l'ANC de Sabadell amb l'Aliança Catalana es farà divendres que ve. Abans faran actes amb Junts i alhora.
I per cert, que ara parlàvem de l'ANC, segons avança el diari, Dolors Feliu renuncia a presentar-se a la reelecció per continuar liderant l'Assemblea. I per últim, una altra de les imatges del cap de setmana és la de les platges plenes de gent. Les hem vist a les últimes hores per la calor d'estiu que està fent. En les últimes hores les temperatures han tocat sostre, termòmetres per damunt dels 30 graus. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Avui continua aquesta mateixa calor o no?
Sí, avui continua la calor, sí que baixa algun grau la temperatura a les comarques de Tarragona i de la Catalunya central, però calor excepcional, tornarem a superar els 30 graus a la Vall de l'Ebre, a Ponent, a l'interior del nord-est, després que ahir es registrés el dia més càlid del que portem d'any, amb calor desbocada, i fins a 11 rècords de calor a l'abril a les estacions del Meteocat, amb més de 20 anys de dades a punts del prelitoral, Pirineu i Catalunya central. Més enllà dels rècords, es van assolir moltes màximes de 25 a 30 graus al prelitoral i a l'interior, que avui es poden tornar a repetir, i es van superar aquestes dades a l'Ebre, al Priorat i al Pla de Bages. Destaquen, per exemple, els 33,2 graus assolits a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. A partir de dilluns començarà a baixar les temperatures.
Un minut per arribar a un quart de vuit del matí, pel que fa als esports també. El Barça, que continua en ratxa, ahir va guanyar el Cádiz 0-1, golaç de xilena de Joao Félix.
Sí, Xavi va fer descansar 6 titulars respecte al partit contra el PSG, pensant precisament en la Champions i en el clàssic del pròxim cap de setmana. Una genialitat de Joao Félix va donar els 3 punts en un partit més pràctic que brillant i que manté els blaugrana vius en la lluita per la la Lliga a 8 punts del Madrid. Els blancs, que també van fer els deures al camp del Mallorca, guanyant 0-1 amb gol de Tchouaméni. La cara B de la jornada va ser el Girona, que va perdre 3-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i encara no pot confirmar matemàticament la seva presència a les competicions europees de la propera temporada. En handbol, el Barça va guanyar la 14a Lliga consecutiva quan queden 5 jornades per acabar la temporada. En motor, Maverick Viñales va guanyar la cursa sprint del Gran Premi de les Amèriques amb Marc Márquez en segona posició. I en tenis, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz han confirmat presència al Godó, que comença demà a Barcelona. S'estrenaran dimarts i dimecres respectivament.
Pràcticament un quart de vuit.
RAC 1. Xesco Espar, expert en alt rendiment i conferenciant.
Perquè un equip funcioni, ha d'haver l'entrenador, que està clar que és el líder principal, ha d'haver almenys un líder al camp i un líder a dalt. I els tres han d'estar alineats. I en el camp n'hi ha d'haver més d'un de líders. El gran Barça tenia un líder físic. Que l'equip dubtava, sortia el Puyol, quatre crits i tothom es posa. Un líder físic. Un líder mental, d'intel·ligència, el Xavi. I un líder de rendiment, que era el Messi. I el lideratge, molts cops és el que diem cinètic o rotatiu. Hi ha moments que ha de sortir el líder que toqui.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Deliciós.
Ara, el millor de RAC1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Però la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app i al web de RAC1, la crem de la crem. Sigues Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Registreu-vos RAC1.cat.
És fàcil.
RAC1.
Aquest dimarts a les 9, Barça-PSG. Unes semifinals en joc, des d'una hora abans, a RAC1. I de l'estil, ja en parlarem un altre dia.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Mots, expressions, vocables. Cada dia moren milers de paraules. Ja no saben parlar. Ja no saben qui són. Però bueno, això és més cosa seva, que realment hi estan treballant, eh? Alta definició. Un podcast que no necessita context per confirmar que no tenen ni idea de res.
Alta definició. Amb Jael Brusca, Sergi Ferrer i Najet Aulet. Estrena aquest diumenge a RAC més 1.
Renovar més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Ràdio Memòria.
Hola, Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Encetem el Ràdio Memòria aquest any 2024, que celebrem, com sabeu, 100 anys de ràdio a Catalunya, i per celebrar-ho també el Via Lliure fem recordatori de moments especials i històrics de la ràdio al llarg d'aquests anys. Avui què?
Doncs recuperarem un fragment d'un programa que Catalunya Ràdio va emetre l'any 1991.
Sí.
Es deia Bufet Lliure i el feien. Atenció a l'alineació, eh? Quim Monzó, Sergi Pàmies,
bueno,
i Ramon Bernis.
Ah, perquè...
I tenien una secció que era un consultori sexual en què, atenció, els tres feien de doctora Elena Ochoa. És sensacional, mira.
Bé, jo crec que podríem començar, si jo els sembla bé.
A doncs... vostè li sembla bé, doctora Ochoa?
A mi em sembla bé, doctora Ochoa.
Doncs...
endavant, doctora Ochoa.
Podríem començar parlant bé, per exemple, parlant de l'himen.
Com ha dit?
Parlant de l'himen, i és una pregunta que ens fa molt sovint... l'himen, és una pregunta que ens fa molt sovint en aquest programa de divulgació sexològica, Pressing, en prou de divulgació sexològica, i és una pregunta que ens arriba, que és: totes les noies neixen amb un himen?
Ah, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Mira, aproximadament un 15% de les noies No tenen cap mena de rastre d'aquesta membrana fràgil i perforada. I és a dir que no és veritat això, aquest tòpic de que totes tenen himen. Sí, una altra pregunta, sisplau.
Una altra pregunta seria del Corcón, s'ha arribat una pregunta que, que li pregunta...
El Corcón de les Ingles, imagino que tenim allà molta audiència. Sí.
Es pot jutjar la talla del sexe masculí només, per exemple, regardant, diguem-ne, la grandària... La grandària del nas, sí, o de les mans de l'individu, sí, al qual encara no se li ha conegut, diguem-ne, sí, la grandària del
sexe. Entenc la pregunta, entenc la pregunta. No, no, evidentment no, perquè heu de pensar una cosa, que si fos així seria molt fàcil. Sí.
Bé, hem tret només un fragment de poc més d'un minut, però tot el document el trobareu a l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, que ha creat i manté la Universitat Autònoma, i és absolutament sensacional.
Bueno, quins tres genis, eh? Monzó, Pàmies i Ramon Bernils en aquest programa, que dius va durar només un any
l'any 91, sí,
que es deia Bufet Lliure. Gràcies, Edu.
Fins ara.
Tots Sants. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Cada dissabte i cada diumenge ja sabeu que és Tots Sants al Via Lliure, i això vol dir que felicitem el sant del dia i felicitem també a gent que tenen nom que potser no són al santoral i que a vegades estan de moda o s'estan posant de moda, a vegades no. Bé, avui és diumenge 14 d'abril, aquí toca felicitar.
Doncs avui a tots els que es diguin Tiburci.
Hosti, Tiburci?
Sí, sí, sí.
Avui és Sant Tiburci.
Sant Tiburci, exactament. I juntament amb Valerià i Màxim va ser un dels tres màrtirs cristians que van ser enterrats a la Via Àpia de Roma un 14 d'abril. Es tracta d'un nom d'origen llatí que significa originari de Tibur, que és una regió italiana que correspon a l'actual Tívoli.
Però no devem tenir... Conec ni un Tiburci, ni...
No,
vaja.
Jo tampoc. És que de Tiburcis com a tal no en tenim cap.
No hi ha cap Tiburci Tiburcis a Catalunya.
No.
Llavors no podem felicitar ningú.
Sí que ens consten 43 Tiburcis.
Ah, bueno.
En castellà. Mira, tots encara. Ells nascuts, per cert, abans de 1959.
Bueno, doncs ja
o sigui que des de llavors, sí, més sí. De 60 anys que no tenim ni Tiburcis ni Tiburcios.
Déu-n'hi-do.
Des de llavors ni rasta. I buscant la seva forma femenina, heu de saber que tenim 9 dones que es diuen Tiburcia Catalunya.
Val, doncs entre les 9 Tiburcios i els 43 Tiburcios, des d'aquí felicitats, que és el
exacte.
Vostre sant. Bé, un nom que no sigui el santoral, que estigui posant-se de moda, per exemple, o no?
Doncs mira, ens hem fixat en un nom de dona, i concretament en el que dona nom al mes en el que estem, abril.
Abril, home, sí que n'hi ha, d'abril.
És un nom dels més posats a Catalunya, eh? Els antics romans tenien el costum de posar als recent nascuts el nom del mes en curs, i un dels més populars era el mes d'abril, que significa obrir, en referència al bon temps que porta la primavera.
Abril, cerral, no? És que és veritat, és fort, eh? Tenim gaires abrils a Catalunya o no?
Doncs mira, són més de 7.400.
Hosti, què dius?
Sí, sí, sí. Les primeres les trobem a la dècada dels 80, però el nom esclata a partir de l'any 2000. Entre el 2010 i el 2019, 3.800 nenes, més de la meitat de les que tenim, van rebre el nom d'abril. L'any 2022 en van ser 242, sent el 17è nom més posat entre les nenes i el 36è en el total.
Sí, amb les dades que tenim avui, el 17è nom de nena a Catalunya és Abril, que és el que felicitem avui, encara que no sigui el seu sant, perquè no, però vaja, és el mes en qüestió. Bé, en tot cas, des d'aquí felicitats als Tiburcios i Tiburcies i a les Abrils, perquè mira, perquè sí, perquè ens ve de gust. Exacte. Gràcies, Blai.
A tu.
Vinga, torn per la nostra corresponsal de TikTok, Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs mira, TikTok, Xavi, ha descobert la faceta musical de Jack Black.
Home, bones hores.
Sí, sí.
Sí, clar, senyor.
Fins ara coneixent el seu èxit, Peaches.
Sí.
Que ho va petar a TikTok, va ser un dels vídeos
Mario.
Més virals. Mario, òbviament.
Sí, sí.
Doncs ara l'actor s'ha tornat a fer viral per una altra cançó, en aquest cas per una versió que també ha fet per la nova pel·lícula de Kung Fu Panda. Pa espectacular, Jack Black.
Bueno, és que Jack Black tenia una pel·lícula que, si no l'hagi vist, és School of Rock,
sí,
School of Rock, i que feia de professor. I allà estava, va demostrar que tot el tema rockero el toca molt bé.
Clar, aquí el que passa és que molts usuaris de TikTok no han vist mai School of Rock.
Home, doncs s'hi han de posar. S'hi
han per
de posar.
Tant, s'hi han de posar a veure...
I en versió original, si pot ser, perquè aquí la va doblar el del Canto del Loco i no va acabar de ser el millor doblatge.
El vídeo d'aquesta cançó, Xavi, té 70 milions de reproduccions i creixent a TikTok, i qui està creixent també és la banda que té Jack Black, que és Tenacious D.
Encara la té?
Encara la té, van fent cosetes amb en Kai Glass i de bateria a Dave Grohl.
Gràcies, Sotillo, que vagi
bé.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 14 d'abril, reculem musicalment fins a quin 14 d'abril?
Doncs mira, avui només reculem 10 anys, fins al 2014. Guess it's true, I'm not good at all. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay?
Home, va sonar fortíssim això, fa 10 anys.
Sí.
Sam Smith.
Sam Smith, és que dius, aquesta veu, l'associo, no ho sé ben bé. Sam Smith, aquest cantant i compositor anglès que va triomfar molt ara fa 10 anys amb aquest tema que escoltem de fons, Stay With Me. Avui fa 10 anys que es va publicar com a single. És el seu gran èxit i formava part del que va ser el seu disc de debut, que es publicaria uns dies després i que es diu In the Lonely Hour. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never. You can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh.
Paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor, que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Us vull besar i estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés el dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps, t'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigues solidari i corre per la Fundació Catalana Dela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 d'abril la companyia americana de dansa Pilòbolus.
Una companyia que ha transformat la dansa contemporània a nivell mundial per la seva innovació i talent excepcional.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Toldos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Recte endavant no es pot anar gaire lluny. Ja ho deia el Petit Príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al Petit Príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
I arribats a aquesta hora del matí, que sabeu que és entre intempestiva i plàcida, una hora en què es produeix aquell famós xoc de civilitzacions que hem dit tantes vegades, entre els que tot just arriben ara després d'una nit llarga, ociosa o fins i tot laboral, i els que tot just us desperteu, obriu un ull i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. És aquest moment, aquest interregne estrany, en què ens desplacem a un carreró que és empedrat, que és dels últims carrerons empedrats del país, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques o artístiques que amaguen al seu interior, en el seu ventre, una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i allà sempre hi tenim l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Mundo. Com estàs? Com a tots?
Content, com sempre.
Sí, oi? Clar que sí, no? Engrescat, no?
Ha anat bé la setmana o què?
Sí, sí, ha anat força bé. Vull dir que, escolta, però hem arribat al diumenge, no? I com passen les setmanes, que ens assabentem, i cada dia és diumenge, eh? Vull dir, cada dia estàs al racó aquest del carrer empedrat i l'interregne...
I sí, això, no? I arribem cap allà una altra vegada. Escolta'm,
clar que sí.
Com anem de cartes?
Bé, home, mira, aquesta setmana han arribat a dues més. Tenim encara un rebost que, encara que pot donar l'aparença que encara estem molt endarrerits, sí, certament és així, perquè, home, encara avui llegirem dues cartes a mes de desembre, però la cosa, clar, en tenim poder ara per unes 10, 12 programes ben bons, eh? Vull dir que pràcticament podem enfilar fins a finals d'aquesta vuitena temporada del Basar de les Sorpreses i no haurem de, bé, doncs, d'activar una altra vegada aquesta lamentable i patètic pluricocat, eh? Que aquesta seria la idea.
Bé, suposo, doncs, no? Sí, home, sí, aquesta és la idea. Sí. En tot cas, mirant d'intentar evitar-lo, si vols llegim algunes de les cartes que ja ens han arribat.
Mira, la primera carta és del dia 4 de desembre, la segona del dia 10. La primera és una carta que ens arriba des de Granollers, ens la remet la Noelia Ribó, i de dins extraiem, doncs mira... Ah, mira, doncs una carta, és una postal. És una postal de Viena, que diu així, està datada la postal del 3 de desembre, tot i que el matasegell de la carta és del dia 4 de desembre, i diu així, estimats Albert i Xavier, aquesta postal enviada ja des de casa... Vol simplement donar-vos les gràcies. El vostre programa és la combinació perfecta de grans hobbies i passions de la família, la ràdio i viatjar. Encara avui en dia a casa viatgem en família. Els pares sempre han volgut que les seves filles coneguessin món i així ho seguim fent plegats. Una postal des de Viena, on hem anat a veure els mercats de Nadal amb la mare. Una forta abraçada i molt, molt bon Nadal. Noelia, la Noelia Ribó des de Granollers.
No deixa de ser inquietant, eh? Rebre bons sí, Nadals el 14 d'abril, eh? Però bueno, està
una
bé,
mica,
està
sí, sí, sí. Mira, va, i la segona és una carta que ens arriba des de Sant Andreu de Palomar. Ens la remet l'Enric Flores Martí. Extraiem de dins un full manuscrit on podem llegir el següent. Aquesta és la radieta. Així li deia la Cristina. La radieta és una mini transistor analògica d'una sola pila i auriculars de fil. Un Nadal, de fa molts anys, li van regalar a l'Enric. I aquest és l'Enric, que duia penjada la radieta al vestit de treball als vespres de futbol mentre treballava. Quan les normes ISO i GMP li ho van impedir, la va deixar a casa. La Cristina se la va fer seva i la sentia tota la nit i estones durant el dia. Tina, he llegit que si sentim la ràdio mentre dormim no acabem de descansar com Déu mana. Vols dir que fas bé? Enriquet, mai no he dormit tan bé com ara. Recorda't de comprar piles i uns auriculars nous, que aquests ja fallen. Aquests són l'Enric, la Pepa i en Xavi, que parlen un migdia d'estiu al peu del llit de l'hospital. Són el gran i els dos petits de sis germans. Connectada als sèrums, medicacions vàries i a la radieta, la Cristina, amb els ulls tancats, diu: han detingut el president Puigdemont a Itàlia. Els tres germans es miren sorpresos. La Cristina, obrint els ulls pesadament, els fa 5 cèntims del que he sentit a RAC1. Aquesta és la radieta que ha anat sonant a les oïdes de l'Enric tota la nit, com cada nit de cada nit des de fa 2 anys. L'Enric es desperta plàcidament i content, és el territori del cap de setmana. Ja són les 7 del matí, es prepara un cafè amb llet ben carregat i espera un neguit la fantàstica mitja hora del Besar de les Sorpreses, o els patateros si és dissabte. Feines d'avi a part, el millor de la setmana són les primeres hores del Via Lliure, la Nederman, si la puc sentir, i el vermut amb els germans el diumenge a casa els pares. Postdata 1. Us escric aquestes lletres perquè em fa bé. Postdata 2. Perquè no vull sentir el ploricó. Postdata 3. He emprat allò de "aquest és" copiat dels dics d'Irene Solà. Perdona, Irene. Postdata 4. Et recordo de Charango, m'ha ajudat molt. Possible opció cançó Nederman? Postdata 5. Envio aquesta carta diumenge 10 de desembre del 2023, el dia que la Cristina haguera fet 64 anys. Moltíssimes gràcies per la companyia. Doncs l'Enric Flores i Martí des de Sant Andreu de Paloma.
Quina meravella de carta.
Que sí?
Que preciosa.
Que ben escrita, que ben estructurada, que maca. I aquesta vinculació que sempre hem comentat, no?, de la ràdio, que bé, ens connecta a tots plegats, ni que sigui aquestes hores tan intempestives de primera hora del matí del diumenge.
L'autèntica màgia és la que posen els oients, sempre ho hem dit, no?, que és la recepció des d'on arriben els missatges, que nosaltres sabem des d'on els llancem, però que mai sabem fins on arriben, en quines circumstàncies, i la de l'Enric Flores és preciosa, la veritat. Moltes gràcies a l'Enric, a la Noelia i evidentment a tots els oients que seguiu escrivint cartes. Mirarem d'anar accelerant per arribar.
Sí, sí.
Perquè home, hi ha un decalatge de 4 sí. mesos ara mateix ja.
Jo em sembla que les properes setmanes la cosa ja anirà una mica accelerant, però clar, que estem encallats al desembre,
sí,
clar,
no,
és vergonyós.
A principis de desembre, tot i que després fem un salt, perquè ja vam llegir les de Nadal entre mig.
Sí, sí.
Bé, en tot cas, podeu seguir escrivint les cartes, no tingueu por, les llegirem totes al Besar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal al 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís de l'Albert és llegir-les totes i respondre-les una per una. Bé, anem cap al pàrquing on tenim el Berlec Express, sí. Allà el tenim cap a doble de cera, motor engegat,
i
bandereta, a veure, deixem que m'apropi home, és aquesta ens agrada, és una bandera bastant maca, color blau cel, franja blanca al mig, escut, Argentina.
Correcte, i em sembla que jo no sé si m'he estat moltes vegades a Argentina, a mi no em sona
no em recordo gens.
I d'entrada no em sona massa, vull dir que... I sí, avui marxem a la seva capital, a Buenos Aires, i a un dels seus barris, que és el del Retiro. Concretament on anem és a l'avenida Comodoro, el 205, a l'àrea de Puerto Nuevo, que és on es troba l'edifici Libertat, que és la seu de l'Armada Argentina. Fa molt poques setmanes s'ha pres una decisió que sembla aparentment anecdòtica, però que, en el fons, potser té a veure amb la política del nou president, el controvertit Javier Milei, que no oblidem, també és comandant en jefe al costat de l'exèrcit de terra i les forces aèries. A veure, aquesta hora ara, gairebé són... Mira, són 3:15. Allà són 3:15 de la matinada.
Sí.
He consultat el Google Weather, però jo em sembla que falla molt aquesta aplicació.
Home,
no sé
si falla.
Si t'has trobat que diuen que plou,
dit,
plou
hagués, i patava. Li hagués preguntat al Martí o al Xavi Segura o a l'Ausars,
doncs,
o li hagués preguntat...
No, i doncs
preguntat
mira...
Abans, home.
Perquè sempre
t'afies
i... Jo, mira, jo agafaria un jerseiet perquè no està de més. Sí, què et sembla?
Sí, home, sí, agafem-ho i ja està, tu.
Doncs, home, sí, ens n'anem a Argentina.
Vinga. Com faci fred, veuràs,
Sí, home, sí, però jo t'he dit jo que... Tot i que diu que la temperatura oscil·la al voltant d'entre 18 i 22 graus... Bueno...
Prou correcte, sí. Berlegui, prou correcte.
Encara.
Bé.
Vull dir que si ens estem 3 hores aquí, per això començarà a fer fresqueta,
No,
vull dir
això, que... Llavors després accelerem. Escolta, no havia estat a Buenos Aires, no sé on som, m'has d'ajudar,
Sí, mira, on hem d'anar és... A veure on t'estava... Sí, aquest edifici que hi ha aquí a la teva dreta...
Sí,
aquí,
sí, el veig.
Aquest edifici tan gran i blanc...
De color blanc.
Que veiem aquí.
Sí.
Sí, es va projectar per primer cop com a hospital, però des de fa poc més de 50 anys, des de l'any 1970, és la seu de l'Armada Argentina.
Mm-hmm.
I hem anat perquè fa pocs dies s'ha decidit que els mariners argentins no podran portar barba.
Ah?
La idea, segons s'ha dit, és assolir uniformitat entre tots els militars.
És que, perdona, perdona, la just fa poques setmanes va ser notícia que l'exèrcit britànic permetia la barba.
Sí, sí.
No? I ara són els argentins que diuen que no.
Sí, sí. Mare meva. Això mateix. Sí, sí, sí. La mesura sorpresa aquí a Argentina, perquè fins ara era l'única branca de l'exèrcit on es podia usar la barba, tot i que només en militars, diguem-ne, d'una certa graduació. S'han establert algunes excepcions que afectarien a unitats que es trobin desplegades en missió i també, evidentment, per prescripció mèdica, que no ho acabo d'entendre jo, però bueno, que s'indica que les barbes, això sí, hauran de ser completa, con bigotes, prolija i recortada.
Ja.
I tot això, segons es diu, per evitar excentricitats.
Està bé, està bé.
I curiosament, i tal com ara deies, la mesura coincideix doncs, amb la disposició del rei Carles III d'Anglaterra de fer just el contrari, que els soldats de sa graciosa majestat puguin portar barba, tot i que també, evidentment, amb algunes limitacions.
Sí, hi havia alguns criteris, crec recordar, d'higiene, d'aparença i tota la pesca, no?
Sí. Home, tot i que venint d'Anglaterra, nosaltres no ens estranya gens, les coses com siguin. No. En qualsevol cas, aquí ens ha cridat molt l'atenció aquesta prohibició explícita del pèl que, en l'home adult, creix a la regió de la cara corresponent al maxil·lar inferior i que, com es pot suposar, té al darrere una història tan antiga com la humanitat i que, a més, està carregada de simbologia. Avui, doncs, dedicarem un nou basar de les sorpreses, el que farà el 347, a la lletra B. La B de barba.
Hombre. I em pensava que ara arribaria el moment, perquè aquesta sintonia normalment anem amb el Marcel i Virgili una miqueta, però bueno, no.
Sí, 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 no, no, no és ben aquesta, cas, però s'assembla molt. Sí, 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 però ja arribarà,
ara
no pateixis, ja arribarà. Sí.
Més barbes que menys, diguem-ne. És una època que hi ha molta més barba que menys. Però tu, per exemple, no estic segur de si... Jo crec que alguna cosa, alguna vegada potser t'he vist amb alguna cosa similar a una barba, però no gaire.
Sí. Sí, 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 n'he portat, eh? I els dies que... O sigui, l'època, evidentment, en què me la deixo acostuma a ser l'estiu, que és quan més o menys tothom es deixa una mica, eh? Mm-hmm. I m'agrada portar-ne i m'agrada tenir-la ben retallada, eh? Vull dir, ben portada i tot això, eh? Però...
Però en general t'afeites, tu?
Sí, cada dia jo, eh?
Mm.
Jo sóc afeitat cada dia... Bueno, vaig a confessar-te una cosa.
Ai.
Els diumenges no m'afeito jo. Perquè diuen que hi ha d'haver un dia en què reposi.
Com a fantasia,
I,
eh?
Em va molt bé això mateix, eh?
És el moment
de... I em va
de...
molt bé això de... Sí, 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 em va molt bé això de reposar, eh? Vull dir que... Però sí, sí, a mi i m'agrada portar-la, eh? Vull dir que... I tu, com portes? Tu l'has portat?
Jo sempre. Bueno,
clar, tu sempre,
bueno,
eh?
Sempre no. Crec que fa 17 o 18 anys o 19 que la porto ininterrompudament. O sigui, que
ostres,
farà gairebé...
I no t'resulta molt incòmode, també, o no? O t'agrada, o...
Bueno, va ser progressiu, ara... Ara ja estic acostumadíssim, clar. Ara, si me la tragués, seria un problema, eh? Jo crec que la gent que portem barba, o bigot, sí, i qualsevol tipus d'això, treure-t'ho és una sensació com de...
Sí.
D'anar
mig
despullat, sí, sí.
Sí.
Jo recordo que alguna vegada que pots haver tingut un petit conflicte amb la màquina d'afaitar i t'has equivocat, allò és una crisi important, eh? Perquè no saps ben bé com arreglar-ho, sí, sí.
Jo l'última vegada que me'l vaig deixar, que va ser, mira, l'estiu passat, precisament, quan me'l vaig treure, d'un dia per l'altre, clar, els nens a casa... Clar, què ha passat? Què ha passat amb el papa?
Sí,
no,
sí,
se m'ha caigut la barba.
Sí, sí.
I els nens buscant per terra la barba a veure on estava, eh? Vull dir que... Però sí, més enllà de tot això, per entendre'ns, la barba, doncs això és un símbol que al llarg de la història i amb diferents matisos, a qui la posseix se li atribueix un estatus, diguem-ne, de saviesa, d'autoritat o fins i tot de virilitat. La barba sempre ha sigut més o menys un símbol d'aquests, no? Ara li podem donar altres connotacions, però tradicionalment té aquesta simbologia. Qui la porta, evidentment, ja no és un nen, és un home, i la simple aparença física d'algú que té barba atorga edat, perquè, home, no ens enganyem, la barba, per segons qui, doncs acostuma també a envellir.
Mm-hmm.
I la barba inspira respecte. Quan som nens, les primeres persones que veiem amb barba potser no són els avis, sinó els Reis d'Orient o el Pare Noel. I aquesta imatge d'autoritat i de poder la trobem a la mitologia, on els déus grecs, començant per Zeus, sempre se'l representa precisament amb barba. Però també la religió, esclar, a l'Antic Testament tots els profetes acostumen a tenir barba, una tradició que en el judaïsme arriba fins als nostres dies. No cal dir que amb el cristianisme, començant per Jesús i continuant amb els ortodoxes o els franciscans, que també són tendents a deixar-se barba. A l'islam, els musulmans ho tenen per obligació, perquè recorda Mahoma, el profeta, i Déu mateix, quan se'l presenta o se'l representa, sempre també és amb barba. I això també funciona amb altres religions. A l'hinduisme, la barba és símbol d'ascetisme i els membres Sikh, que són els originaris del Pakistan, tenen prohibit tallar-se-la durant tota la seva vida. La barba, doncs, és un component religiós molt important, però també és un component històric. I això sí que, evidentment, hi entra la moda.
Ara ja fa anys el que dèiem, que la barba està bastant de moda i que ara són habituals comerços locals o que estan dedicats bàsicament a la barba, no? Les barbershops, bueno, al final és una barberia, però
sí. Correcte, sí.
Ara estan com molt més de moda, aquesta mena d'idea d'aquella cosa hipster de barbes molt perfilades, no?
És curiós, perquè el mateix establiment, que ve a ser més o menys el mateix, en el cas dels homes es diu barberia, és a dir, de barba,
sí.
I en el cas de les dones és perruqueria.
Sí, senyor.
I, clar, quan donem una ullada a la història, no podem saber del cert quin ús ha tingut la barba al llarg de la història, però sí que ho podem endevinar, per fotografies, per quadres, per escultures, per gravats. Per exemple, intuïm que l'antic Egipte no es portaven barbes, sobretot els sacerdots, que havien d'anar completament rasurats, però per un tema, diguem-ne, que el pèl era considerat impur. Però, en canvi, perses, assiris, babilonis en portaven de ben llargues i de ben pentinades. Grecs i espartans duien barba com a símbol de virilitat. I, en canvi, es diu que els macedonis, amb Alexandre Magne al capdavant, va ordenar que els seus exèrcits no en portessin per evitar que els enemics les poguessin agafar en el fragor, per entendre'ns, del combat. A l'edat moderna, la barba es va tornar a posar de moda al segle XIX, especialment com a símbol d'autoritat. Només cal recordar una mica les poblades barbes de Charles Darwin o de Karl Marx. Però a principis del segle XX, i amb la creixent importància de la reivindicació de la joventut, això en parla el gran Stephen Zweig al món d'ahir, la barba tornarà a estar recordada. I després d'uns anys en què no se'n porta, després de dues guerres mundials, els anys 60 i els anys 70, amb la contracultura, tornarà a estar de moda, fins a arribar als nostres dies. De manera que ha passat de ser un símbol d'autoritat a ser un paradigma de la rebel·lia juvenil, que no deixa de ser també com molt curiós des d'un punt de vista sociològic. A casa nostra també tenim representació de barbes. Sense anar més lluny, hi ha una setmana ben coneguda, la setmana dels tres barbuts.
Hombre.
Ara sí.
Ara el senyor, el moment, senyor Marcelí Virgili, coses meves.
Correcte.
Terreny de tradicions del país, d'Albert Beurlegui.
I aquí ens rematem a una idea que, diguem-ne, que no és massa desconeguda, vull dir que qui més qui menys tothom ha sentit anomenar, no?, la Setmana dels Barbuts, que és aquella que inclou els dies 15 i 17 de gener, on se celebren els sants Pau Ermità i Sant Maur, que és el dia 15, i Sant Antoni Abat, que és el més conegut el dia 17, coneguts per les seves llargues, frondoses i espesses barbes blanques que, òbviament, s'associen a l'hivern, per al fred, però també per l'edat de l'home, l'edat de l'home. Una persona amb barba representa que ja està pràcticament a la seva senectut. I és clar, i ara entrem amb el refranyer, que a nivell popular està ple de referències aquesta setmana. La setmana dels barbuts, setmana d'esternuts. Per Sant Antoni, fa un fred del dimoni.
Ahí som.
Per Sant Sebastià, fa un fred que no es pot aguantar. Per Sant Antoni, gelades, i per Sant Llorenç, calorades. Recordem que Sant Llorenç és el dia 10 d'agost, Bé, i aquí som, hi ha altres refranys amb barbes. La més famosa, allò de quan les barbes de ton veí veges afaitar, posa la teva a remullar.
Sí, senyor.
Però les més freqüents, les que s'associen a la personalitat de qui les porta, resulta curiós com la persona que porta una barba i un tipus de barba ja se la cataloga d'una manera més aviat negativa, no? Barba de cabró, o lladre, o pillo, o traïdor.
Ah, carai.
Poca barba, sí. Barba de cabró, és aquella mena de barbeta petiteta,
sí,
que també s'ha posat molt de moda fa uns quants
anys.
Bueno,
sí, la cosa aquesta de cabreta, sí.
Ah, això mateix, O gall, o lladre, o pillo, o traïdor.
Déu-n'hi-do.
Poca barba i vermella de color, no hi ha res pitjor. Barba de tres colors, barba de traïdors.
Però barba de tres colors, perdona, que, o sigui, blanc, negre i vermell, suposo,
Jo suposo que sí.
Però això, perdona, en certa manera, bueno, això ho podrem dir, no? O sigui, tots els homes tenim barbes de tres colors. Tu no t'has vist un pèl de més
sí,
pèl roig,
però com a molt un...
i un més sí, blanc i un més
sí.
Negre, vull dir que
però pèl roig, tres, segur. Sí. Jo tinc una, sí, és veritat també, clar, quan comença a sortir la meva barba, que és més aviat roseta, castany, sí, llavors sí, també de tant en tant alguna incursió ja blanca.
Ja està, barba de traïdor, ja, Beurlegui, sí, portes barba de traïdor.
Sí. Barba de tres colors, barba de traïdors,
Sí, senyor.
Bueno, tu també tens alguna
que sí. Alguna no.
Que ningú se salva aquí,
Sembla que cabells blancs uns quants, sí.
Per tenir a ser una mica elegant amb això, vull dir que... Va, I aquest home en colors va, tres barbes amb tres colors ben diferents que van pertànyer a tres personatges ben famosos de la història.
Va, una primera barba, de quin color?
Bé, de la vermella.
La vermella?
Barba roja.
Home, barba roja. Ostres, sí, un d'aquests sí, personatges sí. mítics, llegendaris, que ens venen a la imaginació, eh?
Que no, segurament que no sabríem ben bé qui va ser, però que tenim una idea que ha sigut, evidentment, alimentada i fantasejada a través del cinema, la cultura popular, no?
Te l'imagines bàsicament com un pirata, no?, el Barba Roja. Però llavors no sabem qui és el personatge real en el qual es basa, si és que és real, en què es basa la llegenda.
Sí, qui s'amagava darrere Barba Roja era Kair ed-Din, que va ser un almirall, va ser un corsari, va ser un polític turc que va viure entre els segles XV i XVI i que va servir a les ordres del sultà otomà Suleiman I, que va ser el que el va portar a assolir un gran poder sobre el comerç del Mediterrani. Les seves gestes estratègiques van ser llegendàries i va ser, segons es diu, un veritable malson per l'imperi espanyol de l'època.
Ah, és que, els turcs en aquella època, no? O sigui, sí, el perill turc que venia amb vaixell, molt important en aquest aspecte, els pirates, no? I en aquest cas, clar, suposo que, pel que estàs dient, hi ha aquesta perspectiva molt occidental de considerar-lo bàsicament un pirata i un assassí, però des de l'altra banda, si era també un polític, home, devia ser un càrrec institucional.
Sí, bueno, a vegades ja que diria que són paraules sinònimes, no?
Vull dir que... Bé, en tot cas deies un malson per l'imperi espanyol.
Correcte. Va morir a la venerable edat, venerable, diguem-ne, per aquella època, de 71 anys. I no va ser en combat, sinó, segons es diu, a causa dels apassionats embats amorosos d'una de les seves amants, eh? Vull dir que el pobre va quedar garratibat. Sí, sí. Va ser batejat Barba Rossa per als italians a causa, evidentment, del color de la seva barba.
Barba Roja, el primer dels tres barbuts de colors. El segon... Un altre pirata.
Sí, correcte. Aquest sí que és un pirata de veritat, eh?
Sí, eh?
Pensa que el Barba Roja era més aviat un corsari. Els corsaris estaven a les ordres, per entendre'ns, d'un govern. Mm-hmm. El que passa que... I llavors, quan eren capturats, si no recordo malament, per als enemics, diguem-ne que tenien una mort, diguem-ne, més elegant. No morien, diguem-ne, com a pirates, de manera, diguem-ne, com bastant humiliant, sinó que tenien una mort, diguem-ne, així, entre cometes, com més digna. I en aquest cas, no. En aquest cas, ara anem a un pirata amb una barba negra, que és com coneixem a Edward Teach, que va ser més conegut amb aquest nom de Barba Negra. Es creu que va néixer a Bristol l'any 1680, va esdevenir un dels pirates més coneguts del 7 març, va operar a les Índies Occidentals, i és molt difícil saber què hi ha de la seva vida, per entendre'ns, de realitat, i què hi ha de fabulació, perquè... Amb el tema dels pirates, clar, el cinema també contribuït una mica a una certa mitificació dels personatges, no? I el que sí que més o menys se sap és que va establir la iconografia de pirata que ha arribat fins als nostres dies a través, precisament, del cinema. Es diu que tenia unes llargues barbes i abans d'entrar en combat encenia una mena de llumins de combustió molt lenta que es posava sota el barret de tricorni amb plomes, ganivets, una pistolera... Havia de ser una cosa molt espectacular, no? Es deia que semblava un diable quan combatia, i va morir als 38 anys. Va ser decapitat i es diu que del seu crani se'n va fer una copa muntada en plata.
Déu meu.
Però vaja, són històries que millor que no hi busquem massa rigor històric.
Ara estava pensant en la Jolly Roger, no?, que és la bandera pirata, que no sé ben bé de quin... Perquè ara quan parlaves de la iconografia, és cert que al final acabem vinculant algunes de les imatges públiques de les llegendes a tots, i al final el període històric en què hi ha pirates és llarguíssim. De fet, encara hi ha pirates.
Sí.
I correm el risc de fer ucronies o, en fi, o problemes d'ubicació temporal equivocada. Jo m'imagino, ara m'ho estava mirant, a veure si la Jolly Roger devia ser posterior, fins i tot, a Barba Negra, que sembla que sí, que va ser del 1700, o sigui, que imagina't. Uh-huh. I m'has dit que en Barba Negra va ser del 1680 el seu naixement. En
sí,
tot cas,
correcte.
Estava
sí,
per
sí,
allà,
sí,
per allà. Bé, anem, hem parlat de Barba Roja, Barba Negra, anem pel tercer. Barba Blava. que hi ha, no sé si encara també és un pirata, està vinculat amb la mar o no?
No exactament. Aquí és entrar més en el terreny de la ficció, perquè Barba Blava és un dels contes de Charles Perrault. La seva trama, curiosament, no és que sigui massa infantil, com no ho eren la immensa majoria dels contes recopilats per Charles Perrault o els germans Grimm posteriorment. Aquí ens explica la història d'un noble ric i poderós, amb Barba Blava, que es casa amb una noia jove i li promet una vida de luxe i riqueses sempre i quan no entri a una cambra que es troba en una zona apartada del palau. Ella s'hi compromet, però la curiositat serà més forta i quan entri hi descobrirà els cadàvers de diverses dones, antigues esposes del noble. Molt edificant, ja no ho és, ja ho veus. És curiós perquè el nom de Barba Blava també ha sigut... el nom que s'ha posat, per exemple, amb alguns assassins en sèries. L'any 47, l'any 47 Charles Chaplin va rodar una pel·lícula de Sidney Messi Verdú que parlava d'un Barba Blava, d'un personatge històric real que va existir al París de principis de segle, i era un home doncs, que es dedicava a seduir dones, les matava i les enterrava per entendre'ns a casa seva. Si no tinc mal entès, Chaplin, evidentment, això va convertir aquesta sòrdida història en, diguem-ne, el finiquito del seu personatge més cèlebre, que és en Charlotte, però la idea no deixava de ser la mateixa, no? El cas és que de la història original dels germans de Charles Perrault se n'han fet un ballet, una opereta i quatre òperes, de les que precisament la versió de Béla Bartók.
Això que se'n facin adaptacions diverses de contes al món operístic és habitual o no gaire?
Sí, molt corrent, eh? Molt corrent, eh? I ara no és amb òpera, eh? Sinó també en ballet, en llibres, és a dir, en el món, diguem-ne, clàssic, el tema d'agafar una mateixa història i fer-ne diverses versions és d'allò més corrent. El que passa que normalment sempre ha acabat sobrevisquent, per entendre'ns, una versió, la més coneguda, però trobaríem molts exemples, eh? Això que estem sentint, per exemple, és el fragment aquest del Castell de Barba Blava, que és l'única òpera composta pel compositor hongarès Béla Bartók, i mira, i curiosament, abans d'ahir, aquest divendres, es va representar en versió concert al Gran Teatre Liceu, aquesta versió del Barba Blava de Béla Bartók. Dura poc més d'una hora, només intervenen dos personatges, i va ser estrenada l'any 1911, les coses com siguin, sense massa èxit. Va ser reestrenada anys més tard, a l'any 1938, i des de llavors ha gaudit de major popularitat, però, vaja, no ha sigut, diguem, mai una de les òperes més representades, per entendre'ns, del repertori. La història original va ser publicada per Perrault el 1697, i a ulls actuals, home, això de la història d'aquest noble doncs, que es dedica a entrar a les seves esposes és certament molt monstruós. Com també ho era, en aquella època, el concepte de dona barbuda. I tenim, per cert, un magnífic quadre de Ribera per demostrar-ho.
Ara mirarem de penjar-ho també a xarxes. Qui era aquest tal Ribera i com era aquest quadre que dius?
Sí, Josep de Ribera, també conegut com l'Espanyoleto, va ser un pintor valencià del segle XVII, que té un quadre absolutament pertorbador, que és Magdalena Ventura amb el seu marit. També és conegut com la dona barbuda, que segurament sigui el seu apel·latiu més popular, eh? És un quadre datat al 1631, s'hi veu en primer pla la figura d'algú que amamanta amb el seu pit un nen, però qui ho fa... té tota l'aparença d'un home, amb evidents símptomes a més de calvície i una densa, densíssima barba. I el quadre recrea la figura real de Magdalena, que va ser una noia nascuda a Itàlia i que als 37 anys li va començar a créixer la barba i se li va fer la veu greu. I apareix amb el seu fill de curta edat. És un quadre que es pot veure al Prado, perquè el vulgui veure per tenir-nos, diguem-ne, el quadre real, però vaja, que ja veus que internet és un quadre que no deixa de ser certament impactant.
Sí, tant i tant. Ara he vist la imatge i realment impressiona, sí.
De dones barbudes n'hi ha hagut sempre, tot i que va ser el segle XIX quan van començar a explotar-se en circs i espectacles de mala mort. En cinema, una de les més destacades seria la que sortia a La parada dels monstres, un film mític de Todd Browning. Però ja que parlem de barbes i de cinema...
¿Qué tengo que decir? Un discurso ardiente. ¿Y si se me quema la barba? Entonces llamaremos a los bomberos. ¡Amigos! Cuidado, no se confía, ahí veo uno con un ladrillo.
Nuestro viaje fue una odisea digna de figurar en la historia, aunque no la iban a creer. Cuando emprendimos el viaje hacia este país no teníamos ni idea del gran recibimiento que nos esperaba, y el cual no merecemos. Y cuando digo que no lo merecemos, podéis estar seguros de que sé muy bien lo que estoy diciendo.
Eso sí que se hablan claro, ¿eh?
Ahora os diré cómo llegamos al Polo Norte. En el primer vuelo que emprendimos se nos agotó la gasolina en mitad del océano y tuvimos que volver. Entonces cargamos doble cantidad. No nos faltaba para aterrizar ni medio metro, ¿y qué pasó? Que de nuevo se nos agotó la gasolina. Y a la otra vez...
Això és el marxisme en estat pur, eh?
Sí, sí. Aquí tenim les veus de José María Obies i José Cassin doblant respectivament a Groucho Marx i a Chico en una gran escena de Una noche en la ópera, dirigida per Sam Wood l'any 35 i que va representar el major èxit dels germans. Un cop Zeppo, que era el quart germà, diguem-ne, va abandonar el grup i van fitxar per la Metro-Goldwyn-Mayer amb el productor Irving Thalberg al capdavant. És una pel·lícula molt divertida, de les millors dels germans Marx, aquesta i Sopa de Ganso, i que per qui la vulgui descobrir o redescobrir la pot trobar a Amazon i Apple TV.
Perfecte, doncs ja treu una mica d'informació de La Noche en la Ópera, que la trobareu efectivament a Amazon i Apple TV dels germans Marx. Bé, Beorlegui, com sempre, moltíssimes gràcies. Si t'has de deixar la barba, avisa, perquè voldrem fotografies. Ja sé que això de fer-ho a l'estiu és de covards, realment. O sigui,
ho sé.
És de no voler-se mostrar en públic, eh? És com que jo fes el contrari, que ara m'afaités a l'estiu només, perquè no ho poguéssiu veure, però bueno, sí, aquestes coses. Beorlegui, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Igualment, adéu, vagi bé. Adéu-siau.
Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.